Canarias, queda mucho por contarle. Ahora seguimos en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Què tal? Molt bon dia. Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribarem a 1:45 del migdia. Benvinguts a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra. Avui és el Dia Mundial de l'Obesitat. En aquest cas, nosaltres en parlarem una bona estona durant tota l'aprovació de COPE Catalunya. En parlarem d'això. Per què? Igual sé que som pesats. A més, hem parlat molt aquí de tot això. Però estem parlant d'una malaltia que es triplica fins als 150 milions de persones al planeta. Si parlem de tot això, a part l'obesitat, comporta doncs, altres malalties associades, com pot ser, clarament, una de les qüestions és doncs, el cor, per exemple, circulació, per exemple, diabetis, per exemple. És, en fi... De fet, el 80% de les morts relacionades amb morts cardiovasculars estan relacionades amb l'obesitat. És una d'aquestes malalties que tenim a sobre. I diuen els genetistes que és un problema, bàsicament, d'adaptació. És a dir, que la societat ha anat tan ràpid que la nostra genètica no li ha donat temps a adaptar-se. És a dir, que la nostra genètica està adaptada per menjar poc. Per menjar poc. I quan mengem, emmagatzemem calories, bàsicament. Clar, això està pensat per quan es feia exercici, però, clar, quan ja menges vàries vegades al dia i coses que igual no són del tot saludables, entre cometes, doncs això ja desequilibra una mica. Entre la genètica i el cervell que ens fa menjar, perquè tot està també molt en el cervell, no ens oblidem d'això, està tot molt en el cervell, més que la gana també està en el cervell, doncs comporta el que comporta. I sabeu el més preocupant de tot això? Que cada cop afecta a més nens. Cada cop més nens, això ho veiem molt lluny abans, perquè ho veiem als Estats Units, ara ja no, ara ja ho tenim aquí, i cada cop més nens estan afectats per aquesta malaltia que es diu obesitat. Avui, entre d'altres coses, de seguida en parlarem amb una persona que en sap i molt, que és genetista, el doctor Salvador Massip, i amb ell relacionarem la genètica, amb l'obesitat, i ens explicarà el què. Què tal? Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz i us explico que el temps que ens espera de cara a aquesta tarda és... No, està passant una altra borrasca. Ja van deixar aquest cap de setmana la que ens va deixar un... Home, amb color blanc en moltes parts de Catalunya. Hi ha gruixos... Bé, no són d'aquells escandalosos, però que ajuden. Primer, que ajuden a acabar la temporada de neu a les estacions d'esquí i després ajuden a tenir reserves d'aigua. Això és important, quan d'aquí unes setmanes arribi el degel, no? Aquesta tarda no esperem pluges, excepte cap a la cara nord del Pirineu. Parlem de Pirineu Oriental, estem parlant de cap a la Vall d'Aran, cap a l'Alta Ribagorça, a Pallars Sobirà. Estem parlant d'aquesta zona que segurament aquesta tarda esperem pluja, no gaire abundant, però esperem pluja. La resta de Catalunya ja aneu notant com, de mica en mica, els núvols van guanyant terreny. Un terreny que aquesta tarda nit doncs farà net. Està bufant la tramuntana, bufa el mestral, i per demà dimarts el que esperem un matí bàsicament dominat pel sol, excepte comarques de Girona. Estem parlant de pel Gironès, el Baix Empordà, per tota aquesta zona esperem possiblement alguna gotellada. I el dimarts tarda, doncs, 3/4 del mateix. Les precipitacions estaran arraconades a la part nord-est de Catalunya, a les comarques de Girona. Aquí sí que podem esperar alguna gotellada. No és una qüestió important, però si pluja, que la pluja sempre va molt bé. Les temperatures, doncs mireu, les temperatures pel que tocaria per l'època. És el que hi ha. Tenim temperatures regularitzades i normalitzades pel que tocaria per l'època. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Preguntem al Servei Català de Trànsit. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs ja s'han destacat a l'autopista P7, a Roda de Barà. Hi ha hagut un accident, els vehicles estan al voral, però encara queden 3 quilòmetres de cua en sentit sud, en sentit Tarragona, en aquest punt. A banda d'això, a la mateixa zona de Tarragona, trobem una via local tallada, la TV-7004, a Vimbodí. Ha volcat un camió i aquesta via estava tallada en tots dos sentits de la marxa. A la resta de la xarxa viària catalana, aquesta hora predomina la fluïdesa. De moment, això és tot des de Català Trànsit. Bon dia.
Gràcies, bon dia. Que tinguis un bon matí de dilluns. Segons l'última enquesta de salut del govern de la Generalitat, la meitat de la població a Catalunya té sobrepès. És una qüestió que és una evidència. Igual està bé fer un estudi i una enquesta, però és una qüestió que ja veiem, no? Fins i tot els que tenim mirall a casa. En concret, el 50,1% de 18 a 74 anys. El sobrepès es mesura segons l'índex de massa corporal. Llavors, en funció de la teva alçada, la teva massa corporal, doncs es calcula, hi ha una taula d'aquestes, no, que et diuen les xifres, clarament, i diuen, no, a vostè le sobran quilos o a vostè no le sobran quilos. Bé, quan aquest índex es situa entre els 25 i els 30 quilograms per metre quadrat, és sobrepès. I quan supera els 30, ja és obesitat. Sergi Tor, bon dia, benvingut.
Molt bon dia. Per cert, jo tinc sobrepès. He anat aquest matí a pesar-me, a l'hora de fer aquesta entrada, per veure en primera persona, i he fet 26,4 de l'índex de massa corporal.
Jo no m'he pesat aquest matí, però et diré que també tinc sobrepès. Això segur. Això segur.
26,4.
Ja tinc una panxeta de patates braves que fa goig. Bé, escolta'm, refresquem una mica les dades. Què diu l'enquesta de salut sobre aquest tema, Sergi?
Sí, com tu molt bé has explicat, la meitat de la població a Catalunya, el 50,1% de 18 a 74 anys té excés de pes. En concret, el 35,3% té sobrepès, que aquí entraríem, doncs, en aquest cas, de l'índex de massa corporal del 25 al 30, el 35,3%, i el 14,8% de la població a Catalunya té obesitat. Però, a més, també aquesta enquesta de salut pública va alertar d'un augment de l'excés de pes entre els infants. 4 de cada 10 nens i nenes, és a dir, un 40%, entre 6 i 12 anys, ja té excés de pes. No obesitat, però sí excés de pes, un 40%. En aquest cas, més els nens, amb un 46%, respecte a les nenes, amb un 33%. I, a més, doncs, cal assenyalar que el percentatge és més alt entre els infants amb progenitors de classes socials menys afavorides i de progenitors amb estudis primaris o sense estudis. Però és que, a més, doncs, l'obesitat comença amb molta força, estem amb un 14%, com dèiem, 14,8% a Catalunya, però al 2035 es calcula que al món una de cada 4 persones del món tindrà obesitat. Estem parlant ja d'un 25% i cada cop són més els experts sanitaris que parlen de que és una malaltia.
Home, no ho sé amb certesa, però suposo que hi ha estudis que relacionen l'obesitat amb la genètica.
Sí, perquè l'entrada i la sortida de calories estan condicionades per molts factors individuals, socials i socioeconòmics. Però entre aquests factors també hi ha la genètica. El nostre genoma ens predisposa a ingerir aliments molt calòrics i això es produeix, doncs, aquest excés de pes. Tot això també, com tu molt bé has apuntat, ve acompanyat en oportunitats d'una publicitat molt agressiva per part de la indústria alimentària i molt temptadora. Però, com dèiem, els estudis indiquen que la genètica pot determinar les calories que gastem. En aquest cas s'observen importants diferències individuals de base perquè hi ha metabolismes molt lents i s'ha fet fins i tot estudis en altres parts del món, com per exemple les illes del Pacífic, amb un poble navegant d'una a l'altra per veure doncs quin era l'efecte dels metabolismes. Els que tenen un metabolisme lent no poden canviar-ho, aclareix, però sí que l'estudi afirma que l'exercici físic i l'augment del teixit muscular l'acceleren, de manera que aquesta és una bona solució per regular el pes.
Doncs mira, parlem precisament d'això, la relació de la genètica i l'obesitat, amb el doctor Salvador Massip, que és director del Departament de Ciències de la Salut de la UOC i, a més, catedràtic de la Universitat de Leicester. Salvador, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, què tal?
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Salvador. Escolta'm, com influeix tant la genètica? Bueno, la genètica influeix en tot, no? És la nostra programació, és com el programa a un ordinador, però tant...
Sí. Sí, està ben dit, la imatge és una mica això. La genètica defineix moltes coses, i en el cas de l'obesitat és una qüestió, si hi penses, purament física, o sigui, ens engreixem perquè consumim més calories dels que gastem. I aquesta equació té dos costats, no? Un costat és el que gastem, i aquí tothom entén doncs, que si fas una vida sedentària gastes menys, però també aquí hi ha una qüestió que és el nostre metabolisme interior, és a dir, el nostre cos en repòs o en estat sense fer exercici ni res, ja gasta energia. Hi ha gent que gasta molt poc, hi ha gent que gasta molt, i això tots ho sabem, no? Per exemple, tu veus una persona, segur que tothom coneix una persona que menja moltíssim i no s'engreixa, sí. O una persona que gairebé no menja res i està sempre grassa. Doncs això és una cosa que és el metabolisme, i el metabolisme ve molt marcat per la genètica, és a dir, aquestes persones no tenen la culpa que el seu cos aprofiti més l'energia que els altres o menys, en funció de la seva genètica.
És una qüestió evolutiva?
El que no s'ha adaptat és el nostre cervell, i aquest és el problema, perquè el menjar té una part molt important, que és l'impuls de menjar, o sigui, sí. Hi ha una cosa que és la gana, o sigui, la gana física, però també la gana psicològica, que és que el nostre cervell ens empeny a menjar, per una qüestió de supervivència, per una qüestió d'evolució, com dius tu. Ara, el problema que tenim ara és el que deies abans, no? Que ara no hi ha manca de menjar, és al revés, ara tenim dònuts cada dia. Abans, quan trobar una peça de menjar que tingués moltes calories, una cosa poc usual, doncs, clar, tenia lògica que el cervell ens empenyés a aprofitar-ho. Ara, clar, seguim amb aquest circuit instintiu que tenim d'anar a buscar menjars calòrics i ara ja no ens fa falta perquè en tenim tants com vulguem en els països desenvolupats durant tot el dia. Clar, i això genera doncs, l'altre problema que dèiem abans, no? O sigui, un és la despesa, l'altre és l'entrada de calories. Tenim sempre aquesta pressió psicològica per seguir menjant i seguir entrant calories quan moltes vegades no ens fa falta.
Clar, Salvador, però com pots lluitar contra la teva genètica? Si tu tens aquesta predisposició a engreixar perquè gastes poc el teu organisme, el teu metabolisme, no ho fa així, com es pot lluitar contra això?
Molt bona pregunta, i aquí és on comença a intervenir la ciència una mica també, no? Evidentment, hi ha una part de voluntat, però sempre s'ha carregat molt a la gent obesa amb això, no? De que estàs gras perquè vols, i clar, això és no just, perquè no és així. Qualsevol persona que té problemes de pes sap que s'esforça pel que pot, però tot i així no hi ha manera, no? És com si diguéssim, clar, jo he de pujar al Montseny, clar, però tu has de pujar a l'Everest, és molt diferent, no? Per aconseguir, no, el teu objectiu, això és una mica la genètica o la base de la qual parteixes. Per tant, hi ha una part d'esforç personal, és cert, és intentar portar una vida sana, menjar sa, fer exercici, per això tots, no només la gent obesa, sinó tothom.
Tothom,
però,
sí.
Va, llavors, quan intentem amb la ciència doncs, trobar la manera d'ajudar això, no? I ara hi ha una sèrie de fàrmacs, per exemple, nous, nova generació de fa un parell d'anys, que el que fan és desconnecten aquesta gana, no? aquest instint de voler menjar, el desconnecten i et treuen la gana. I funciona molt bé, i tenen uns resultats molt bons. Ja també, ja hem sentit parlar, doncs, la cirurgia bariàtrica, que es diu, la cirurgia doncs, per reduir l'espai que hi ha a l'estómac, que també dona la sensació d'estar de ple abans. Hi ha una sèrie de trucs i coses per ajudar. O sigui, això no és la solució, evidentment, requereix una coordinació de dieta, esforç, exercici, però també hi ha, doncs, això, cirurgia, hi ha medicaments que poden ajudar les persones que ho tenen més difícil.
Parlaves de medicaments que treuen la gana, de nova generació, i pensava, continuant amb la ciència, amb els medicaments, acabarà existint una pastilla que faci aprimar? És sembla una mica un dels grans objectius, no? Aquella pastilla que no només pugui treure la gana, sinó que, a més, et faci perdre greix.
Efectivament, això és el que hem estat buscant durant molt de temps. Crec que els humans també tendim a buscar la sortida fàcil. És molt més fàcil, sí. La pastilla que no menjar bé. No, tot ningú
això és cert. Això és una realitat, claríssima.
Amanides, ningú vol menjar l'amanida. No, no, no. Tothom vol menjar el dònut i després prendre la pastilla per cremar el que...
Escolta, és que l'amanida està molt bé, però és que el dònut també.
Clar. La vida no és tan fàcil, no? I la biologia no és tan fàcil. Llavors, segurament no ho tenim tan senzill en aquest sentit. Trobar una pastilla, sobretot per al pes, ja n'ha existit, se n'han trobat moltes. El que passa que tenen efectes secundaris, per exemple, es donaven amfetamines per perdre pes, que funciona molt bé. Evidentment, tu prens amfetamina i perds el pes rapidíssimament, perquè el que estàs fent és accelerar el metabolisme i es crema molt més. El que passa que això, al moment que deixes l'amfetamina, té un efecte rebot, que recuperes tot el que has perdut, a part que són addictives. És un fàrmac, és una droga, de fet, que t'enganxa. Per tant, existeixen aquests fàrmacs, però no n'hi ha hagut cap fins ara, de moment, que funcioni. El lloc substitut que tenim, de moment, el millor invent que tenim és aquests que dèiem que et treuen la gana, que almenys paren l'entrada de menjar. Si mai trobarem un fàrmac que cremi el que hem menjat, això ja sembla que és més difícil.
I l'envelliment també influeix a l'obesitat o no?
Totalment, sí. Amb l'edat canvien els ritmes, canvia, per exemple, el ritme de dormir, els patrons de son són totalment diferents, els patrons metabòlics són totalment diferents, Llavors cadascú evoluciona de manera diferent i això també qualsevol que tingui una certa edat o experimentat, que amb 20 anys ho cremes tot i amb 40 ja costa més treure la panxeta, no? Això és una cosa que és habitual i és conegut. Hi ha una relació directa, sí, sí, entre els canvis metabòlics amb l'edat i l'obesitat, i al revés, l'obesitat també genera una inflamació crònica de fons que també fa que contribueixi a l'envelliment. Per tant, és una mica un cercle viciós.
Doncs, escolta'm, conclusió, som esclaus de la nostra genètica i hem de posar voluntat. És bàsicament aquesta, és aquesta la gran conclusió que podem treure. Doctor Salvador Massí, director del grau de salut de la UOC i catedràtic de la Universitat de Leicester, com sempre, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Un plaer, que vagi bé.
Gràcies, igualment. Doncs ja heu sentit, és una qüestió de... És curiós, no?, de la genètica, bàsicament, l'exemple és aquest, no? És quan poses un programa d'ordinador o el codi perquè un ordinador funcioni, amb la diferència que el codi de l'ordinador el pots canviar, la teva genètica no la pots canviar, és el que hi ha. Llavors has d'anar per altres llocs, és a dir, esforç, és a dir, posar-hi ganes, és a dir, psicologia, anem per aquí... I d'aquestes persones que ho fan, i ho fan molt bé tot això, és el Centro Médico Estético Estar Bene, i allà està la doctora Carmen Torrejón. Doctora Carmen Torrejón, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias.
Bueno, la de veces que hemos hablado de la fuerza de voluntad, para sí, porque es la clave de todo eso, ¿eh?
Bueno, yo te diría más que la fuerza de voluntad, que lo es las ganas de querer alcanzar un objetivo, ¿vale? Porque si por fuerza de voluntad entendemos el que me voy a poner y lo hago, pues ¿qué pasa? Según los cuadros que vayamos a tratar, son difíciles y hay obstáculos. Y entonces, bueno,
claro.
El obstáculo te hace que la voluntad se te venga abajo, ¿no? Pero por eso lo que sí creo que es muy importante, y era un poco referente a lo que se hablaba, es que la persona que quiere resolver algo tenga el firme deseo de resolverlo, luego que tenga una ayuda que le permita alcanzar el objetivo con el menor esfuerzo posible, pero siempre con algo de esfuerzo. Eso sí.
Doctora, hoy me gustaría preguntarte por la dieta sana, porque sería una de las partes clave, la dieta sana y el aumento de porcentajes de sobrepeso y obesidad.
Pues mira, permitirme hacer una reflexión en voz alta, ¿no? Desde hace muchísimo tiempo estamos hablando de los conceptos de dieta sana. Yo creo que casi todo el mundo lo conoce. Sabemos que la dieta mediterránea es el prototipo de dieta sana más importante, ¿no? Es patrimonio de la humanidad. Y bueno, todos, yo creo que a cualquier persona que cogiéramos por la calle y le preguntáramos, no sabría decir lo que es el concepto de dieta sana, ¿no? Y muchas personas, por lo menos las que nos vienen a nosotros, están haciendo dieta sana, y lo primero que hacen es cuando se sientan en la visita informativa me dicen, doctora, yo hago dieta sana, yo no soy de comer frito, yo no soy de comer chocolates, ¿no? Pero yo me estoy engordando, ¿no? Entonces, es decir, hay algo que al paciente no le cuadra y es que puede estar haciendo dieta sana y puede estar cogiendo poco a poco peso, ¿no? Y esto, en primer lugar, quiero transmitir que no es que le pasen a personas concretas, es que esto es una tónica general. ¿Por qué motivo? Porque los porcentajes de sobrepeso y obesidad están aumentando de manera alarmante. Es decir, en el siglo de la comunicación, como es el siglo XXI, donde, bueno, podemos acceder a la información que queramos, sin embargo, los porcentajes aumentan. ¿Por qué? Porque hay conceptos que son equívocos. Y ahí es donde voy, ¿no? La dieta sana es necesaria para que las enfermedades no nos acompañen, por así decirlo, pero es muy importante entender que una persona haciendo dieta sana puede aumentar de peso. Y además, ¿qué pasa? Durante unos años, aproximadamente, ya en el siglo pasado, por así decirlo, a partir de los años 80, se pusieron muy de moda el consumo de azúcares y de cereales, ¿no? Era los smoothies, ¿de acuerdo?
Sí,
que se comían. Y se comía el apio, te lo comía a carro, por así decirlo, ¿no? Y entonces, bueno, pues la gente hacía una alimentación sana, sin embargo, el sobrepeso estaba ahí. ¿Y qué pasa? El consumo de azúcares, que no son solamente los croissants, sino que son, por ejemplo, exceso de pan, exceso de arroz, exceso de pasta, exceso de fruta, exceso de verdura, porque son carbohidratos, es el problema que estamos teniendo actualmente, hasta tal punto que se habla de una diabetes tipo 3. ¿Sabes que la diabetes tipo 2 es el azúcar normal en los adultos?
Sí.
Pues la diabetes tipo 3 es la afectación que este exceso de azúcar está dando al cerebro, ¿vale? Entonces, todos esos alimentos que a lo mejor los podemos entender como sano, porque entendemos sano la fruta, entendemos sano la verdura, etcétera, si yo lo aumento en una cantidad superior a la que realmente estoy quemando, esos alimentos también se van a transformar en grasa. ¿Qué pasa? Que me van a conducir a un sobrepeso insidioso. ¿Qué significa esto? Que voy a ir cogiendo muy poquito a poquito el peso. Es decir, termino el año con 2 kilitos, termino el otro año con 2 kilitos y medio, pero bueno, esto al cabo de 5 años son 10, 12 kilos más, ¿vale? Entonces, que le quede muy clara a los pacientes, a la gente que está escuchando tu programa, que no basta simplemente hacer dieta sana, tenemos que ajustar muy bien la alimentación a lo que cada uno de nosotros quemamos, según la edad, según el sexo, según la actividad física. Por eso, perder peso no es ninguna tontería y se tiene que hacer en manos de médicos cualificados, con experiencia y autorizados para poder hacer esos tratamientos, porque muchas veces van asociados estos problemas con patologías.
Claro, hay que tener en cuenta todo eso y ponerte en manos de profesionales como el Centro Médico Estético Starbene. Podéis concertar la primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón en el 93-414-3631. Podéis seguir tanto a la doctora como al centro en Instagram, Starbene Medicina Estética, es el Instagram del centro, y doctora Torrejón, el Instagram de la doctora Carmen Torrejón, y en la web encontráis toda la información, starbene.es. También podéis tener y reservar esa primera cita informativa gratuita con la doctora a través de la web, starbene.es. Doctora Carmen Torrejón, un abrazo muy, muy grande, cuídate.
Un abrazo enorme, hasta luego, adiós. Adiós.
I de seguida parlem de què? Parlarem de les xarxes socials. I sabeu què passa a les xarxes socials? Que són un pou de traumes. Sobretot si no estàs preparat, eh? A mi crec que encara no m'ha causat cap trauma, però quan ve, sobretot els joves, els adolescents, quan utilitzen TikToks, quan utilitzen Instagram, i sobretot els seus filtres i aquestes imatges que els hi venen d'influencers amb unes vides idíl·liques, doncs realment igual els presenten un aparador d'una vida que no existeix. De seguida en parlem de tot això aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Atención, paletas, albañiles, reformistas, Cerámica San Andrés les ofrece todo lo que necesitan para su reforma. Materiales de construcción, herramientas, pladur, tuberías. 2.500 metros cuadrados dedicados a la reforma dentro de Barcelona. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 23 de Barcelona. 93-345-5102. Parking clientes en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Hay muchos cars.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Ahora mismo hay en España unos 170.000 bares, pero fíjate, son 8.000 menos que el año anterior. Y donde más están desapareciendo es en los pueblos, especialmente Castilla y León y Galicia.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
Isabel, ¿y por qué tenéis tantas dificultades ahora para sacar adelante un bar?
El incremento fiscal a todos los niveles y sobre todo...
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Estos últimos meses se ha detectado un aumento en la cantidad de anuncios en redes sociales ofertando casas para ocupar. Se aprovechan de la desesperación de las personas sin hogar.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE. Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Per cert, no sé si tens ja les finestres de Bricoventana. Home, si no les tens, segurament les has trobat a faltar durant aquest cap de setmana amb la fresqueta que ha fet, no? Ja ho saps. Les finestres modernes de Bricoventana.es, brico-ventana.es, mantindrà la teva llar càlida i acollidora, així que pots donar-li la teva llar el confort que es mereix renovant les teves finestres amb Bricoventana.es, brico-ventana.es, per a una comoditat màxima. Ei, que no només serveixen per l'hivern, no, per mantenir l'escalfor, no, també per mantenir el fred de l'aire condicionat en els calorosos mesos d'estiu. I mireu que els experts diuen que aquest estiu serà un dels més calorosos que mai tornarem a superar rècords. Això ho diuen les previsions. Després vés a saber, perquè amb el canvi climàtic mai se sap, no? Però tot apunta això, que tindrem un estiuet que té la marinera. Parlem de les xarxes socials. Són un pou de traumes? Com està afectant totes aquestes vides filtres que donen una imatge que no són? Realment, els adolescents, i sé que és un tema recurrent, que cada dos per tres va sortint, però és que és una importància cabdal davant de la importància. Mireu, dels joves que s'informen, el 70% dels joves, per informar-se, utilitzen les xarxes socials. Ojo peligro, eh? Ojo peligro. Estem parlant del 70% dels joves utilitzen les xarxes socials per informar-se. Ai, ai, de todo. És que és un barrizal. Bé, parlem de tot això. Tenim el telèfon a la professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, la Sara Malo. Sara, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, benvingut.
Has provat el filtre de TikTok, ja, o no?
Mira, curiosament, ahir, aprofitant, no?, que van sortir totes aquestes notícies, vaig provar el filtre amb els meus alumnes de psicologia, també una mica per saber què n'opinaven ells.
Sí.
I també l'he provat amb la meva filla, perquè, bueno, jo crec que una de les coses importants, ja que una mica la sensació que tenim és que sempre, no?, anem darrere de les tecnologies i que mai acabem d'atrapar, no?, tot allò que
sí,
va sortint.
Sí. Sí, sí.
Per tant, jo crec que la clau és estar al dia d'aquestes coses i intentar acompanyar els nostres fills, no?, amb totes aquestes eines, aplicacions que van sorgint, provar-les amb ells i a partir d'aquí establir una conversa amb ells, no?, sobre això, què és això, quin impacte pot tenir això i veure una mica com ells també ho estan vivint.
Clar, és que estem vivint, les xarxes socials ens han colat per la porta del darrere, sobretot parlant dels adolescents i dels joves, concretament em refereixo a això, no? Se'ns ha colat per la porta del darrere, és el que tu dius, sembla que ens ha agafat amb la guàrdia molt baixa davant de tot això. Sí. Mira tot el que està produint en qüestions de TCAs, baixa autoestima, sí. Vull dir, aquestes comparacions d'imatge em recorda una mica quan, no sé si ho recordaràs tu, quan es van prohibir aquells anuncis de models amb un determinat tipus de cos, els anuncis de tele, perquè afectaven a la imatge, no? Pues les xarxes socials és el mateix, però multiplicat per mil.
Sí, 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 efectivament, perquè, a veure, és un element on estan la majoria dels joves i, per tant, és un element d'entreteniment, al final, per ells, no? És com un joc. Llavors, és veritat que és superimportant que nosaltres, com a adults, no?, sempre tenim aquest encàrrec, no?, d'estar molt, molt pendent de totes aquestes notícies. I fins i tot jo penso que, si mirem una mica la part positiva, podem aprofitar aquests moments i aquests fets que van sorgint per parlar i per fer pedagogia amb els nostres fills o amb els infants i els adolescents. En realitat es tracta d'explicar-los que això és una eina més, que pot ser un passatemps, però que ha de quedar molt clar que això no és real i que no s'ajusta a la realitat.
Entens ara que els joves no estan preparats per això? Per xarxes socials, en general. Vull dir, et dóna la sensació, arribo igual a aquesta conclusió, igual una mica precipitada i burda, no?
Sí. A veure, estan preparats fins a cert punt, perquè sí que és veritat que dominen molt més el que és l'utilització d'aquesta eina, però és veritat que en el moment del desenvolupament en què es troben, és molt important que nosaltres els anem acompanyant i els anem explicant, perquè al cap i a la fi ells estan en un procés de desenvolupament i estan, no?, desenvolupant aquesta autoestima, que és l'element tan important, no?, i per tant estan preparats relativament.
Sí. I com... Que tu parles de la família, parles de donar... Tu parles de has provat aquest filtre de TikTok amb la teva filla, amb els teus alumnes, i has tingut una xerrada, no? Però, clar, ha de ser sempre des del punt de vista familiar o els centres educatius han de posar-se també en marxa davant de tot això?
No, evidentment ha de ser des de tots els fronts, perquè tota la feina que es fa des de la família també ha de continuar des del centre educatiu i viceversa. Vull dir que, al final, si volem que els joves facin un bon ús de les tecnologies, això forma part de la seva vida i nosaltres també ho hem d'incorporar en el nostre dia a dia, a nivell pedagògic, a nivell familiar. Per tant, jo penso que sí que ha de ser una cosa bidireccional.
Ho estem subestimant massa? És a dir, clar, no podem prohibir una xarxa social, però estem parlant d'un monstre planetari que això no, serà molt difícil controlar, no? I en si mateix no és un perill, en si mateix, la tecnologia, però sí l'ús i la interpretació. Llavors, possiblement és per aquí per on hem d'entrar. Estem subestimant tot això?
Doncs... és complicat, perquè com molt bé dius tu... A veure, jo crec que hem de formar les nostres joves en l'àmbit tecnològic, perquè segurament serà l'àmbit, és el que jo us diria als meus alumnes, no? Vosaltres haureu de treballar molt a través de les xarxes socials, haureu d'utilitzar les tecnologies, i per tant, és com una arma de doble fil, no? No sé com explicar-ho.
Sí.
Hem d'estar com molt atents, sobretot donant missatges positius i sobretot fent-los veure que això té un potencial i és positiu, perquè El mateix TikTok també s'ha utilitzat per fer campanyes de sensibilització positiva, no? Quan va aparèixer la pandèmia, sí, sí, o per conscienciar sobre el medi ambient. Per tant, es tracta una mica de donar-li la volta i buscar aquesta part positiva, perquè jo crec que és inevitable evitar que les utilitzin.
Creus que acabarem tenint una assignatura dedicada a tot això, a interpretació i com utilitzar eines de tecnologia?
Jo crec que sí. Bueno, és que jo crec que, de fet, en moltes escoles ja s'està treballant. Ja hi ha programes per treballar lo responsable de les tecnologies. Ja s'està fent molts esforços des de diferents institucions i jo crec que sí, que ha de ser una assignatura obligatòria, des de l'escola i des de les famílies. Vull dir que sí o sí hem d'estar atents i sí o sí hem d'acompanyar els nostres fills en aquests usos.
Doncs, Sara Malo, professora del Departament de Psicologia de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres. Molt amable.
Molt bé, gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. Mar, Puerto, com estàs?
Bon dia, molt bé.
Tu i les xarxes socials, què tal ho portes?
Jo bé, clar, he nascut ja quasi amb les xarxes socials.
Home, tu ets...
Estic molt acostumada.
Nativa digital.
Exacte.
Però tu utilitzes, per exemple, les xarxes socials per informar-te?
No, per informar-me no. Per informar-me utilitzo els canals oficials, més ben dit.
Ets però... conscient de tots els filtres que tenen... O sigui, clar, que ets de Snapchat i tot això.
Exacte.
I d'aquestes vides idíl·liques?
Sí, tanta mentida, no?, que s'amaga darrere.
Ai, mare meva,
sí.
Bé, de seguida, de què parlarem? De què ens portes avui?
Doncs parlarem de les cases Ronald McDonald, que ens explicaran la seva feina que fan amb els nens, doncs, que han de seguir algun tractament per alguna malaltia.
D'acord, doncs parlarem d'això, d'aquestes cases Ronald McDonald. McDonald's. Però abans, hi ha una cosa que avui dia, que li agrada, dia del menjar, en tot, no és dia del menjar, dia de menjar malament, en tot cas, però jo parlo de menjar bé. La Mar té unes ganes d'anar a la Cabrera.
Com ho saps, eh?
Que no se les... Home, perquè m'ho dius cada dia.
Yeah.
Té unes ganes d'anar a la Cabrera a menjar carn que no se les aguanta. Escolta'm, jo et portaria a menjar a la Cabrera.
A veure si és veritat, eh?
I fliparàs. Fliparàs con el asado de banderita, fliparàs con el bife de vacío, fliparàs con el lomo alto, con el lomo bajo, fliparàs con la entraña, fliparàs con los choricillos argentinos y criollos. Fliparàs con totes les carnes i com ho fan a la Cabrera, perquè saben fer-ho. La Cabrera Barcelona és un restaurant originari d'Argentina, concretament de Buenos Aires. El va llançar el xef Gastón Ribeira, que és el creador i ànima d'uns dels assadors més exitosos de la capital de l'Argentina. La Cabrera és la millor carn argentina amb una experiència pels amants de la carn. En aquest cas, on està? El carrer Diputació 239, per viure la passió per la carn i el foc. Pots reservar per Google Maps o pots trucar al 93 878 32 30. 93 878 32 30. La Cabrera, Barcelona. I de seguida parlem d'aquestes cases per nens amb càncer. En parlem aquí darrere, a COPE Catalunya i Andorra. No te lo pienses más. Con el plan 1-2-3, en solo 3 semanas eliminas de 4 a 7 kilos.
Muy rápido y seguro con registro sanitario. Es drenante, te deshinchas, pierdes peso y volumen.
No, son batidos. Tomas un sobre al día y una cápsula la última semana con un vaso de agua y listo. Además, es apto para todos. Primera semana, limpias.
Eliminas toxina, retención de líquidos y 2 kilos menos.
Segunda semana, renuevas.
Reduces la barriguita y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Y la tercera semana, con las cápsulas, ya pierdes la grasa en cara, cintura, espalda, barriga y piernas.
Adelgazarás de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53 y gran oferta con el plan 1-2-3. De regalo, la faja cinturón sauna más el gel reductor, destructor de grasa localizada. Sí, sí, gratis con tu plan 1-2-3, 6,50, 51, 52, 53.
El plan 1-2-3 es económico y el envío por mensajería gratuito. 6,50, 51, 52, 53 y perderás de 4 a 7 kilos. Repito, 6,50, 51, 52, 53.
Yes. això em passa a mi amb la Mar Puerto, que antes que veure el sol prefiro escuchar su voz. I a més, avui ens apropa a les cases Ronald McDonald per conèixer la feina que fan i l'acompanyament que donen als qui més ho necessiten. Mar, explica'ns.
Doncs les cases Ronald McDonald el que fan és oferir estada gratuïta a famílies amb fills que reben tractaments de llarga durada a hospitals i que estan lluny de casa seva. I només el 2023, hem de dir, van acollir més de 300 menors diagnosticats de càncer, una xifra que va suposar el 27% dels pacients allotjats durant un any. Nosaltres hem pogut parlar amb el José Antonio García, que és el director de la Fundació, i ens ha explicat com és d'important per les famílies aquestes cases.
Sobre todo cuando son los primeros días en los que empiezan a conocer que la enfermedad del hijo es grave. Simplemente cuando se desplazan ya a un hospital de referencia que no está en su ciudad o en la provincia en la que ellos viven, pues en principio no conocen el tiempo que van a tener que estar con este niño para que se recupere, además en una ciudad totalmente diferente. El hecho de que nuestra gente les acoja y las propias familias que están en las casas cuando entra una familia nueva, pues son su fundamental punto de apoyo. Es decir, ahí es donde se hace el primer tratamiento psicológico. Es muy importante, además, que el niño esté cerca de la familia durante la enfermedad porque se recuperan antes. De hecho, hay mucha gente que dice que las casas Ronald McDonald curan. Lo que hacen realmente es curar anticipadamente la enfermedad del niño.
Una malaltia més que, de fet, doncs, pot ser oncològica o no. I a banda d'aquest 27% que comentàvem, hi ha també molts més nens seguint altres tractaments.
Habitualmente el problema más grave es el oncológico, que tiene ese porcentaje que antes hemos comentado, pero también hay por temas relacionados con neonatología, es decir, familias que tienen niños prematuros, pues también pueden alojarse en nuestras casas durante el tiempo que dure la recuperación de su hijo prematuro. Pero también hay cardiopatías, traumatologías, trastornos de la alimentación, psiquiatría, cualquier especialidad en la que se vea inmerso una enfermedad de un niño.
Clar, a més hi ha moltes organitzacions que tenen aquest tipus de cases d'acollida, per exemple, a Fanoc. A Fanoc té la casa dels Xuclis, que també són cases destinades a aquests afers d'acolliment, o fins i tot fa uns anys l'Associació Espanyola contra el Càncer va començar també a obrir cases d'acollida. En fi, és una qüestió, com molt bé explicava el José Antonio, per a aquelles famílies que han de desplaçar-se on està l'hospital, on han de fer la quimioteràpia, i més, doncs, que estalviar, no?, aquest entrebant d'anar, tornar, anar, tornar.
I, a més...
Ho fa més humà, tot això.
Sí, i, a més, també, la feina, i s'ha de dir, doncs, és també part gràcies als 170 voluntaris que tenen repartits arreu d'Espanya, que fan, doncs, que sigui més amena aquesta estància fora de casa. Fan activitats lúdiques, per exemple, pels pares i també pels nens, així com també, doncs, donen aquest suport a les famílies, no?, i fan, doncs, de... no només acompanyament, no?, sinó també, doncs, aquest entreteniment, tot el que dura l'estància en aquestes cases, tant pels nens com també per les famílies, i també fan molta pinya, no?, les famílies que es troben allà. Al final tenen tots més o menys la mateixa situació i poden estar-se mesos i mesos, doncs al final, doncs, fas pinya, et coneixes uns amb uns i amb els altres.
Exacte. Sí,
és, la feina, sí, dels professionals i voluntaris, doncs, també fa moltíssim.
És aquesta la filosofia que tenen també a la Casa de Xuclis, aquesta organització, la FANOC, que viuen en família i coneixen. És una mica recolzament a persones que estan vivint,
fet, nosaltres,
pel mateix tràngol, eh?
Sí, parlava, per exemple, amb el José Antonio García, el director de la Fundació, i també m'explicava, no?, el fet de que hi ha hagut nens que s'han curat, que han marxat i que després els han tornat a veure, ja sigui per agraïment, no?, per explicar-los com els hi va i agrair-los, doncs, aquests mesos que van estar junts, però també amb nens que potser es van recuperar i que després van recaure, malauradament, i han tornat també al mateix lloc perquè ja es van sentir molt millor o es van sentir molt bé en el moment de fer el tractament, no? Llavors també està aquesta com perspectiva, no?, amb el temps, que fa també que sigui especial per nens i pels que estan allà treballant.
Mar, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Cuida't. Per cert, vols vendre el teu cotxe? Ja aprofito i t'ho explico, perquè Record Motor és un lloc ideal, amb cada quilo, eh? Record Motor, amb cada quilo. És el millor lloc per vendre el teu cotxe, perquè van per feina, perquè s'encarreguen de tota la paperassa, perquè t'ho paguen en menys de 23 minuts i mig. Entra ara a recordmotor.com, amb cada quilo, omples el formulari amb les dades del cotxe, es posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés, i si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tassaran el cotxe amb 200 euros. euros de més. Ja ho saps, recordmotor.com, amb cada quilo. recordmotor.com, amb cada quilo. Estem a punt d'arribar a la una, tancarem darrere des de COPE Catalunya i Andorra, obrirem migdia a COPE Catalunya i Andorra i obrirem migdia parlant de trobar feina. Ha baixat l'atur, en aquest cas, però si enfoquem en els joves catalans esperen un alt percentatge trobar feina com a tard un any després d'acabar els estudis. Bueno, jo ho veig, igual sóc molt pessimista, o ells molt optimistes, o tant de bo sigui així, eh? Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Pilar García Muñiz. Fins ara.